El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, Roger.
Ha anat bé, això?
Super, molt bé.
Jo em pensava que vindries de convidat a la família aquest any, perquè no et pots ni imaginar la d'oients que tinc entre els familiars de la Terra dels Planes. Sí, es lleven d'hora i són clubs de fans de la secció del Joan Anton Català.
Oh, que bé, que bé.
Sí, vull dir que no... Som matiners.
Convida'm un dia.
El dia de Nadal l'has de venir, perquè és l'únic dia de l'any que hi som tots.
Ostres, vull dir que...
Sí. No, bueno, és com que estem tots repartits amunt i avall.
Bueno, jo també, no sé si aquell dia podré venir, però podrem fer una videoconferència, en tot cas.
Conferència. Home,
exacte.
Com que la sobretaula s'allarga, saps? A les 6 de la tarda pots connectar-te.
Bé.
A l'hora del gin tònic... No hi ha...
Tens gin tònic i tot? Vinc.
Potser algun... Més al vespre, potser.
Doncs vinc al vespre.
Ha anat bé això, Joan Anton, o no?
Ha anat molt bé.
Has regalat també literatura científica?
Bueno, el tio ha portat cosetes. A veure, el tio porta... coses petites, no? Ha portat alguns mitjons interessants, divertits, que és molt, ja s'ha convertit en molt típic. Ha portat alguna corda de guitarra nova.
Ep.
Això també és molt important, perquè es necessitava canviar cordes. Cosetes d'aquestes.
Nosaltres el tio ha portat una bicicleta, imagina't.
Que bé!
Sí, perquè és
Mida de la bicicleta?
Mida de la bicicleta és d'un nen de 3 anys. De color taronja, perquè com que ha menjat moltes mandarines,
clar,
suposo que ha sortit per això de color taronja.
Això un dia en podem parlar científicament.
Sí, perquè científicament suposo que també ho trobaríem.
Absolutament.
O sigui, tu tions, jo una bicicleta. Vull dir que segurament anava a menjar mandarines a casa meva.
Mira, el nostre menja de tot.
Sí.
La veritat és que no l'hem alimentat gaire, la qual cosa encara explica més que extraordinari que és el tio.
Un dia també la Terra és plana. Aquest any encara no ens hi atrevim, tot aquest concepte magnífic i màgic d'aquestes dates, a veure si també li trobem alguna explicació.
Sí, perquè haurem de preparar molt.
Segurament els terraplanistes aquell dia sí que hi estaran d'acord.
Segur que tenen explicacions també extraordinàries per aquest fenomen, sí.
Avui amb el Joan Anton Català, aprofitant que la fi del 2024 és a tocar, parlem de l'any més llarg de la història, parlem de l'any 46 abans de Crist, també anomenat l'any de la confusió. Què va passar? Per què diem que va ser l'any més llarg si en teoria tots els anys són més o menys iguals? Avui a la Terra és plana, viatgem en el temps. A veure, en principi, i això no està gaire en discussió, els anys aproximadament duren 365 dies de durada. Tenim l'any de traspàs cada 4 anys. Partim d'aquesta base, fem els nostres calendaris.
Sí, això que has dit que no té gaire discussió, ara veuràs que sí que n'ha tingut al llarg de la història, i moltíssima. Com molt bé sabem, excepte els nostres estimats terraplanistes, la Terra gira al voltant del Sol i ho fa en un temps que anomenem any, en un període anual, que és de 365,24, 21, 8, 9, 7 dies. Després tornarem en aquesta dada, que és molt important. Però la cosa ara a agafar és que no és un número sencer. Tal com van passant els dies de l'any, clar, les estacions van transitant i ens canvien cosetes, no? Els arbres canvien de color, perden les fulles, el sol va més alt o més baix, fa més o menys calor, s'amaga abans per l'horitzó, etc. Passen coses. És molt, per tant, però quan dic molt, és molt important construir un calendari que ajudi a que aquests fenòmens tinguin una periodicitat coneguda. A ningú no li agradaria que el gener, que és un mes típicament d'hivern, de sobte es convertís en un mes d'estiu, no? Volem un calendari que mantingui tots aquests fenòmens, el pas de les estacions, les hores de sortida i posta del sol, l'altura del sol, la calor que fa, de manera constant. I com que aquest calendari, diríem, ha de basar-se en l'any, i a l'any acabem de veure que en realitat el temps que triga la Terra és un número de dies que no és sencer, això ja fa esperar que durant la història hem tingut bastants problemes al definir un calendari que pugui mantenir aquesta periodicitat, aquest cicle estacional.
Per tant, aquest calendari que tenim ara no és ni de llarg el que ha existit al llarg de la història.
No. Mira, nosaltres, la cultura occidental, el nostre calendari prové de la cultura romana. Val? I el primer calendari que sembla que està així com molt documentat com a calendari romà va ser creat, segons la llegenda, per Ròmul, quan va fundar Roma, i tenia en compte, en aquell moment, no només tenien en compte la posició del Sol en el cel, que és l'objecte més important que hem de tenir en compte per definir un any, però no només ho tenien això, sinó també la Lluna, i, per acabar-ho de complicar, els cicles de l'agricultura, els moments en què es feien les collites o se sembrava. I clar, això ja ho complicava moltíssim. I mira, havien dissenyat un calendari, atenció, de 10 mesos, no de 12, no, de 10 mesos, on 6 d'aquests mesos tenien 30 dies i els altres 4 en tenien 31. L'any començava a la primavera i anava del març, del nostre actual març, fins al desembre. En total, aquest any sumava 304 dies. Imagina't el merder ja que s'intueix aquí. 304 dies. Els dos mesos que falten, fins als 12, de fet, sabien que hi havia més dies a l'any. Coneixien d'alguna manera aquests mesos, però com que aquests dos mesos es consideraven irrellevants des del punt de vista de l'agricultura, de les feines al camp, es consideraven perduts, de manera que no calia prestar-hi atenció. I apa, havien definit per la cara un calendari de 10 dies, 300, perdó, de 10 mesos, 304 dies.
Mm. I quan van arribar les primeres correccions d'aquest calendari?
Clar, de seguida van haver d'arribar, perquè allò era un merder, imagina't, no? L'any 731 abans de Crist, Numa Pompilius, que és el rei anterior a l'adveniment de la República Romana i que succeeix Ròmul, per tant, fixa't que la correcció ve molt, molt de pressa, no? Introdueix ja unes millores per corregir aquella situació catastròfica. En concret, decideix afegir els dos mesos que falten a aquests dos de l'hivern, una decisió, no?, sensata, i els fa afegint 51 dies al calendari, en forma dels mesos de gener i de febrer. Amb això ja tenim un any de 355 dies, molt millor del que havia definit Ròmul, però encara molt imprecís pel que sabem, no? Atenció, perquè aquí hi ha alguna nota històrica molt interessant que vaig trobar. Algun historiador comenta que l'elecció d'aquests 51 dies que es van afegir no va ser casual. D'entrada, es van voler inspirar amb la Lluna. Les fases es repeteixen en cicles lunars que fan que un any lunar, vol dir el temps que triga la Lluna en tornar a repetir el mateix cicle de fase, sigui de 354 dies i una mica més. Per tant, podrien haver agafat això, 350 dies, 54 dies pel seu any, però no, perquè els romans tenien supersticions pel que fa als números parells. I van dir, en lloc de 354 dies, n'afegirem 355 per la cara, un altre cop, eh? Imagina't el desgavell que tot això era. I no només això, sinó que reordenen els dies i atorguen a cada mes un nombre imparell de dies, per evitar que sigui malefici dels parells, excepte el pobre febrer, que diuen que tindrà 28 dies. I d'aquí ve, Roger, això de que el febrer, per alguns, és com un mes estrany, un mes com, no?, raro, un mes maleït. Ho sento, eh?, per tots els que han nascut al febrer, que molt bé, però el febrer té la fama aquesta, té una fama d'un mes com molt, molt especial. Fixa-t'hi que si la cosa ja era complicada per calcular quan triga la Terra a donar un tomb al voltant del Sol, si al damunt li afegim la superstició, ja podem veure que allò serà, com dèiem abans, un merder, però molt, 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 molt gros. Només van caler 500 anys perquè tot s'hagués descontrolat. Vol dir perquè les estacions haguessin canviat de lloc en el calendari s'haguessin de tornar a corregir.
I aleshores aquí, per posar una mica d'ordre tot aquest caos estacional després d'aquest càlcul, sí, erroni, no?
Mira, aquí es fan intents, que avui diríem ingenus, per arreglar-ho, i decideixen que a partir de l'any 200 abans de Crist introdueixen un nou mes, apa, que s'anomenarà Mercedonius.
On anava?
Seria el nostre febrer, més o menys, però només quan decidien fer-ho. És a dir, era voluntat, ara veurem d'alguns, decidir que aquell any hi hauria un mercador.
Un decret,
no?
Eh?
Un decret real, no eren reis, eren emperadors, diguem. Però la cosa és que, si veien que el calendari es començava a descontrolar, vol dir que les estacions ja no quadraven, corregien, posant aquest mes. Ens podem imaginar el mal de cap que això significava, perquè això es decidia a Roma, però s'havia de saber a cada racó de l'imperi. Uh-huh. I no hi havia Instagram, Roger, ni tampoc hi havia la Terra es plana, que ho expliqués, això, el programa de ràdio, no? Com bons humans que eren, aquella gent també van saber utilitzar de manera partidària aquesta potestat d'afegir mesos. I, de fet, acabaven decidint de posar-hi un mes o no per prollongar o escurçar el mandat d'un polític determinat. És a dir, feien el que els donava la real gana. Imagina't l'embolic que això era. La cosa es va descontrolar tant que hi va haver un escriptor romà que es diu Suetonius, que va narrar, va escriure que, cito textualment, la negligència dels pontificis ha desordenat tant el calendari, fent ús del seu privilegi d'afegir mesos al seu gust, que les celebracions de les collites ara ja no coincideixen amb l'estiu. Aquesta era la situació.
I enmig de tot aquest panorama arriba un dia Juli César, el gran emperador, i diu la seva. També.
I diu la seva, no ho acabarà d'arreglar, però quasi, no? Perquè ho complicaré una mica més. Ja estem a l'any 46 abans de Crist, que és aquest any al qual li dediquem el programa. I en aquell moment el calendari va 3 mesos desquadrat amb les estacions. Imagina't, Roger, 3 mesos desquadrat amb les estacions. Seguint els consells d'un dels seus assessors, de nom Sosigenes, que ara hi tornarem, un astrònom d'Alexandria, es decideix que aquell any, si es vol corregir tot això, no n'hi ha prou afegint un Mercedonius. S'han d'introduir, a més d'un Mercedonius, 2 nous mesos, només aquell any. Un mes de 33 dies i l'altre de 34. Per tant, aquell any, el 43-46 abans de Crist, és l'any més llarg de la història. Va tenir un total de 445 dies, 15 mesos. Es va anomenar Annus Confusionis, que vol dir l'any de la confusió. En això semblava que ho havien arreglat tot, però ja veuràs que encara no ho han arreglat pas.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui la cosa va de calendaris. Tu els calendaris caducats els col·lecciones o
no,
els llences?
Gens,
els llences,
eh? Absolutament. És que ara ja no en tinc de paper.
Ni un calendari de paper amb fotografies de
sí,
la família?
Sí, amb fotografies sí, de la família. Aquest sí que els guardem. No.
Però
disculpa.
La teva agenda és electrònica i...
Sí.
I el Google Calendar va catira.
Absolutament.
Bé, ens hem quedat amb l'any 46 abans de Crist, l'any de la confusió, sí. Amb aquesta arribada també de Juli César, que decreta aquest any de 15 mesos, no? Sosigenes va tenir una idea per mirar de quadrar aquest desgavell. Una idea, Joan Anton, que ens sona molt, que és fer anys de 365 dies i cada 4 anys afegir-ne un dia més.
Clar,
no?
Una idea genial.
I què en van pensar els romans d'aquesta idea?
Ara veuràs, perquè aquest astrònom, recordem, havia estat el que havia aconsellat Juli César d'afegir 3 mesos aquell any per corregir. Però, clar, una cosa és que corregeixis l'error passat i l'altra és que corregeixis els errors futurs. I per això ell acaba recomanant que cada quatre anys se n'afegeixi un d'un dia més. En això s'aconsegueix un any que dura, en promig, 365,25, que és superaproximat als 365,24, 28, 9, 7...
Que tenim ara.
Que tenim ara. No, que dura, en realitat. Sí. Per tant...
I aquest dia l'afegia al febrer?
No, aquest dia no ho sé on l'afegien, sincerament. Sincerament no ho sé. Però no va començar tan fàcil com això. Quan l'afegim al febrer? No. A veure, Roger, si jo et pregunto quants anys van entre... o quants números van entre l'1 i el 4... Quants diries?
3, no?
3, molt bé. Els romans t'haguessin dit que 4. Ells comptaven d'una manera diferent els intervals. Comptaven de manera intrusiva, que es diu. L'1 el comptaven. Per exemple, de l'1 al 4, t'haguessin dit, hi van 4 números, 4 anys. Quan en veritat nosaltres treballem de forma exclusiva. Són 3, nosaltres diríem. El pobre Sosigenes, que va intentar dir amb tot el seu bona voluntat i bon cor i bona intenció...
365 més 1.
Sí, va dir, cada 4 anys corregiu 1. Els romans ho van interpretar malament. I van començar a corregir cada 3 anys. Desgavell novament. Imagina't, per comptar... Clar, qui se'n va ara, l'emperador romà? I li diu, escolti'm, majestat imperial, que és que no es compten així els intervals, no? La cosa va continuar descontrolada. Imagina't quin desgavell.
Tot això es va allargant fins que arriba un nou emperador, August, i aquí sí que arriba l'ordre.
Sí, aquí arriba un primer ordre i August, al segle I abans de Crist, no sabem qui el convenç, i li diu, escolta'm, aquí s'ha de posar ordre, i decideix que s'ha de comptar bé, i que, per tant, s'afegirà un any de traspàs cada 4 anys reals. De manera que, amb això, tornen al sistema, o agafen el sistema de bo de cada 4 anys posar-hi 366 dies. La solució, però, no és perfecta, ¿vale? Perquè ja hem vist que el dia de promig surt a 365,25, per tant, acumulava encara un error d'11 minuts per any sobre el valor bo que hagués hagut de tenir.
El calendari julià se segueix fins l'any 1582, quan el papa Gregori XIII decideix que posa punt final a aquest assumpte.
Sí, aquest calendari que havia definit primer Juli César i que August havia ja cada 4 anys definit aquest mes, el calendari julià que es coneix, havia acumulat aquest error i durant 13 segles l'error acumulat havia estat ja de 10 dies i això preocupava molt a temes religiosos, afectava molt el càlcul de la data de Pasqua cristiana. Saps que la data de Pasqua cristiana té lloc el primer diumenge després de la primera lluna plena, que té lloc després de l'entrada de la primavera, de l'equinoxi de primavera. I això ja havia mogut bastant la data de l'equinoxi de primavera, l'havia mogut 10 dies a partir del 21 de maig. De manera que el Papa publica una butla, o butlla, que vaig trobar al diccionari, per substituir el calendari julià. I defineix la regla que encara, que ara sí utilitzem avui, no? Que diu, seran anys de traspàs, tots els que siguin divisibles per 4, excepte els que ho siguin per 100, però sí que ho seran els que són divisibles per 400. Amb això s'aconsegueix aproximar la durada de l'any a 365,2425 dies, on només es comet un error de 27 segons per any. Però clar, això era per corregir els anys que venien, però com eliminàvem l'error acumulat? Carregant-se dies, novament per la cara. Fixa't que això dels calendaris va així, humano i jo, i es fa. I decideixen, el Papa decideix que per decret, el 4 d'octubre de l'any 1582 serà seguit pel 15 d'octubre. I es carreguen 10 dies, o si fossis romans diries 11, perquè comptaries de manera inclusiva. Sí. Tu imagina, Roger, intentem imaginar aquest moment, Segle XVI, es carreguen 10 dies del calendari. I això s'ha de saber a tot el món. No existeix la ràdio, no existeix internet, no existeix absolutament res. I a més, cada emperador de cada país decideix adoptar la norma del Papa quan li dona també la gana. Mira, Espanya, que sempre és molt complidora amb l'Església, això ja ho sabem, no? Sí. De seguida ho adopta. El mateix any, 1582, Espanya adopta el calendari gregorià, que és aquest calendari que es defineix. Els països protestants, com que han de demostrar que són protestants, coi, no?, que es noti que ho són, ho adopten molt després. Per exemple, Anglaterra ho adopta l'any 1752. I després es veuen altres països que són molt conservadors, que els hi costen molt els canvis, com Grècia. Grècia, atenció, ho adopta l'any 1923.
I escolta'm, i el calendari actual, que és el gregorià, que és el nostre, què tal? No és perfecte, però...
És aquest, no és perfecte, té aquest error de 27 segons per any, que és un error que és petit, però clar, que es va acumulant. Clar, diries, què hem de tornar a fer? Tornar a fer un altre calendari, reformar el calendari? No, això avui seria una bestiesa fer-ho, i el que s'ha decidit és no fer res, i que fixa't, de nou per la cara, que quan es vegi que aquest error ja és important, pumba, aquell any el corregirem posant un dia més.
Al mes de febrer, segurament.
Segurament, per la cara de nou. Ja, per tant, fixa't que això dels calendaris és a voluntat. Quin calendari vols? Jo te'l defineixo.
I qui ho decidirà i qui ho decretarà, això?
Això serà una institució mundial, que són els que fan el tic-tac del pas del temps en el món, i que és l'organització que també manté els rellotges atòmics, el control del temps, diríem, oficial a tot arreu.
Bé, Joan Anton, doncs ja tenim calendari per estrenar a partir d'aquest 1 de gener.
Sí.
Escolta'm, amb alguns elements més que no sigui una cosa tan bufar i fent polles. Cada X temps surt un apocalipsi, no? El que passa és que cada X temps aquet apocalipsi hi arribem
i no passa res.
Aleshores, el proper apocalipsi quan serà?
L'any 2038, Roger.
Me l'apunto, aquest sí que me l'apunto, perquè aquest potser sí que m'enganxa.
Vale.
Què diuen que passarà el 38?
Alguns ordinadors antics, no crec que sigui el teu, no podran mantenir un calendari que vagi més enllà de les 4 hores, 14 minuts i 7 segons, horari català, del 19 de gener del 2038, apocalipsi total. Això és causat per la manera com s'amagatzemen les dates, en aquests sistemes antics que empren 32 bits. 32 bits dona per fer 2 elevat a la 31 menys 1, perquè hi ha signe també, i això és el que fa que aquest dia, el 19 de gener del 2038, a les 4:14:07, desbordi aquest número de 32 bits, aquesta manera d'emmagatzemar dates, peti i faci que aquests ordinadors casquin. T'haig de dir que la majoria de sistemes actuals ja ho tenen solucionat, i emprem un emmagatzemament de 64 bits, que és tan previsor que permet comptar fins a 21 cops la vida de l'univers.
Bé, en qualsevol cas, fins al 2038 no ens hem de preocupar.
No, en absolut.
Gràcies, Joan Anton Català, bon any.
Igualment.
Que acabis de passar unes bones festes.
Igualment.
Ara tornem.